Molt bona tarda. Comencem tot seguit a repassar l'actualitat d'avui divendres, dia 25 d'octubre. Obrim avui parlant del ple de la Paeria de Balaguer, celebrat ahir dijous i en el qual es va aprovar incrementar un 8% la taxa de recollida de residus l'any que ve. D'altra banda, el ple municipal també va donar llum verda a una nova ordenança fiscal que regularà el recàrrec del 50% en l'IBI als propietaris que tinguin 4 habitatges o més i que aquests faci 2 anys o més que estan tancats, que estan buits. Obrim avui parlant del ple de la Paeria. A banda, però, els expliquem altres notícies d'interès. Les avancem ara totes en titulars. També avui parlarem de la visita que ahir dijous va fer la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, aquí a la ciutat de Balaguer, on va mantenir una reunió de treball amb diferents paers i paeres de l'equip de govern que li van traslladar la preocupació per diferents projectes que fa temps que estan pendents, que estan encallats, entre ells el que fa referència a l'autovia entre Lleida i la capital de la Noguera. També van reclamar finançament per poder dur a terme polítiques d'habitatge. La plataforma Pobles Vius tornarà a presentar al·legacions contra la planta de biogàs de la Sentiu de Sió després que aquest dijous hagi sortit a exposició pública l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la seva implantació. En l'àmbit econòmic, avui parlarem de les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran perquè han tancat el tercer trimestre amb el 6,97% d'atur i 211.000 ocupats. A la demarcació hi ha 2.700 aturats menys que l'any passat i s'han creat 1.300 llocs de treball. D'altra banda, en l'àmbit més social, aquest dijous s'ha fet la festa final del programa Balaguer Conviu amb una activitat participativa i festiva. També ho repassarem en l'informatiu d'avui en què, abans de repassar diversos actes d'agenda d'aquest cap de setmana, també recordarem que la matinada d'aquest diumenge haurem d'endarrerir una hora els rellotges. A les 3 de la matinada seran les 2. Repassarem, com dèiem, diversos actes que tindran lloc aquest cap de setmana a la ciutat i comarca, tot i que primer parlarem d'un dels que no se celebrarà finalment, el Mercat del Vell, previst per aquest dissabte. Finalment s'ha ajornat per la previsió de pluges. D'altra banda, sí que demà hi haurà la Fira Matemàtiques al carrer, un certamen organitzat per la Federació d'Entitats d'Ensenyants de Matemàtiques de Catalunya i que es farà a la plaça del Mercadal, on hi haurà una gran quantitat d'activitats lúdiques al voltant de les matemàtiques. En l'àmbit més cultural, l'Àrea de Cultura de la Paeria organitza novament aquest dissabte un taller per aprendre a ballar la galop i també recordarem que el Teatre Municipal inaugura aquest proper diumenge la temporada de tardor amb l'obra Els Bonaparte. En l'àmbit comarcal parlarem d'una nova edició de la Ruta del Romànic de la Baronia de Rialb, també del concert de la Coral contra el Càncer de Lleida, que tindrà lloc al local social d'Algerri aquest dissabte, i també recordarem que la Col·legiata de Sant Pere de Pons acull també demà un dels concerts més esperats de la temporada, el de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Explicarem que aquest dissabte realitzarà la presentació de la nova associació Penjades, una entitat destinada a promocionar la pràctica de les teles acrobàtiques a Balaguer. Un taller d'iniciació servirà d'acte inaugural a l'espai d'entrenament. També parlarem del Club Futbol Balaguer, que juga aquest diumenge al camp de la Unió Deportiva Parc de Barcelona. El juvenil, per la seva banda, rep dissabte a la tarda la visita del joanenc de Sant Joan de Vilatorrada. En bàsquet, el Teixidor Associats, el Club Bàsquet Balaguer, jugarà aquest dissabte davant de l'afició contra el Manyanet Molins. I el Q2 Consultors haurà de visitar també dissabte la pista del Premià. Finalment, també farem prèvia del Futbol Sala. El Comtat d'Urgell juga com a local aquest dissabte per rebre a l'Esparreguera. El Comtat B jugarà a Fraga i el Balaguer Vedruna rep diumenge al Fonollosa.
La Paeria de Balaguer ha aprovat incrementar un 8% la taxa de recollida de residus. El ple municipal d'ahir dijous va donar llum verda a la proposta amb els vots a favor de l'equip de govern PSC i Treballem per Balaguer i també de Balaguer Ara Sí. La CUP i Junts per Balaguer hi van votar en contra i Esquerra es va abstenir. Segons va explicar la paera en cap Lorena González, l'increment ve motivat sobretot per les exigències de la Unió Europea respecte a l'efecte hivernacle i també per una normativa estatal que obliga els ajuntaments a tenir un serveis cada cop menys deficitaris. González va explicar també que s'ampliarà el padró d'immobles que paguen la taxa de residus, ja que es calcula que n'hi ha uns 600 immobles que ara estan buits o tancats i que en aquests moments no paguen res. A partir de l'any que ve, però, pagaran la part fixa del servei perquè, segons González, són usuaris potencials. Des de la CUP, la paera Mari Carmen Núñez va manifestar que l'increment no és just i que la ciutat tampoc no ha fet els deures perquè recicli més. També va recordar que la seva formació aposta més per la recollida porta a porta que no pas pel tancament dels contenidors.
Nosaltres votarem en contra i els motius entenem que Europa està apretant, però també portem 3 anys que des de Balaguer no hem fet cap deure i per tant doncs, això ens ha repercutit a la contra i hem de fer pujada d'aquest 8%. Nosaltres creiem que està molt bé que hi hagi algunes bonificacions, però no són justes, no són equitatives, perquè hi ha moltes persones que estem fent molt bé les coses, que estem tenint cura i no veiem retribuïda aquesta bona pràctica a l'hora de tenir, doncs això, a l'hora de pagar la taxa d'escombraries. I, per tant, crec que és important que quan més aviat es pugui implementar el model que vostès han decidit que seria la Diem per Balaguer, nosaltres ja sabem que apostem pel porta a porta, però que s'implementi i que comenci doncs, això doncs, a poder reciclar, perquè a dia d'avui som dels municipis que estem a la cua de fer una bona gestió i un bon reciclatge, i això és molt trist.
Des de Balaguer Ara Sí van demanar que es faci un estudi dels llocs de la ciutat on menys es recicla perquè no han de pagar les conseqüències, va dir el paer Joan Pla, la resta de ciutadans. El mateix Joan Pla va assenyalar que algunes de les illes de contenidors haurien d'estar més properes i ser més accessibles també per a la ciutadania.
Hi ha zones que segurament la gent estan reciclant a nivells del 80%, potser, i hi ha llocs que estan reciclant el 10 o el 20. Llavors jo crec que hauríeu de mirar en quines zones és el problema i on incidir i fer pedagogia en aquest aspecte de que facin les coses bé, perquè probablement el problema gran el tinguem a 2 o 3 punts, 2 o 3 zones, i la resta, si ho estan fent bé, no tenen per què pagar les conseqüències. Això és un primer punt. Després, facilitat d'illes per llançar, o sigui, de proximitat, no és que n'hi hagi massa. Jo sé que es va tindre que reorganitzar tot, abans un contenedor aquí, un contenedor allà, però ara hi ha gent que, escolta, que els hi quede, han de carregar el cotxe i anar cap al contenedor, els hi quede distància, sí, sí. Hi ha gent que ho tenen molt bé, que el qui ho té soterrat on sigui, davant de casa i tal, bé, però jo penso que s'hauria de posar més zones per tirar-ho, diguem. O sigui, a vegades hi ha llocs que hi ha bastanta distància.
Des del grup d'Esquerra Republicana, el paer Jordi Ignasi Vidal va aplaudir que el govern municipal hagi vist la llum, va dir, i s'adoni ara que l'increment d'aquesta taxa és necessari per anar cap al dèficit zero del servei, tot i que també va assenyalar que han tingut poc temps per analitzar el nou estudi de costos que s'ha fet. D'aquí la seva abstenció.
L'any passat els vam dir que s'havien d'anar augmentant, no vam voler tocar res, i a més els últims anys que nosaltres havíem augmentat, que vam augmentar cada any perquè vam haver un dèficit espectacular i sabíem que la normativa europea era aquesta, ara no ha canviat res, simplement hi ha hagut la transposició estatal de la normativa europea. Però la normativa europea es coneixia, per tant ja s'hi anava treballant, i aquelles vegades tampoc no recordo pas que ens haguessin votat favorablement, per tant és molt curiós que ara de cop i volta hagin vist la llum. Després, una altra cosa, respecte als estudis, clar, han fet un canvi que no, o sigui, és difícil de valorar. La persona que porta l'àrea de fer els estudis econòmics deu ser una persona diferent, ha fet un estudi diferent que és molt difícil de comparar-ho. L'hem rebut avui al matí i ens és molt difícil de saber quins costos hi ha cada cosa perquè hi ha hagut un canvi, ni millor ni pitjor. Segurament és el tècnic que ho ha fet diferent, però és que és impossible comprovar-ho.
Per la seva part, des de Junts per Balaguer, la cap de l'oposició, Gemma Trilla, va criticar que la puja sigui lineal i també el fet que a partir d'ara es faci tributar els propietaris que no generen residus.
Vostès fan una pujada lineal d'un percentatge, el 8%, per a tots aquells contribuents que ja estan pagant, però després inventen o creen una nova figura, un nou contribuent, que és el potencialment, el contribuent potencial, és a dir, aquell que pot ser contribuent perquè fa alguna cosa. Totes les taxes, com a tributs que són, necessiten d'un fet imposable, que en aquest cas, com que estem parlant de residus, el fet imposable és la generació dels residus. Totes les taxes tenen una quota, de la que estem parlant ara mateix, i després tenen sobretot una naturalesa, és a dir, es fa una taxa perquè hi ha un motiu. I en aquest cas, la taxa de residus, la seva naturalesa és la d'implantar aquells mecanismes en què els contribuents, els obligats a pagar, paguin uns imports en relació als residus que generen. Però bé, vostès resulta que ara fan una mena de minority report, que no és el primer cop que he d'utilitzar aquesta expressió en aquest ple, perquè fan tributar aquell que no ha generat. És com quan a la pel·lícula detenen el dolent abans de que faci el crim. I vostès fan exactament això. Fan tributar persones que no estan generant residus, tant tributs a nivell domèstic com a nivell comercial.
D'altra banda, el ple de la Paeria d'aquest dijous va donar llum verda a una nova ordenança fiscal que regularà en aquest cas un recàrrec del 50% en l'IBI que l'equip de govern proposa aplicar als propietaris que tinguin 4 habitatges o més i que aquests facin més de 2 anys que estan tancats, que estan buits. En un altre ordre de coses també es va aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida per a l'oficina Acelera Pime, del qual els grups de l'oposició van criticar que estigui redactat en castellà. Per aquest motiu, la CUP hi va votar en contra i des de Junts es van abstenir. D'altra banda, Balaguer disposarà properament d'un PAT, d'un lloc d'actualització de documentació, després que també en el ple d'ahir hagués tirat endavant aquest conveni, en aquest cas amb el Ministeri de l'Interior. Es tracta d'un equipament, recordem, que permet renovar els certificats del DNI i també el canvi de contrasenya per accedir als certificats electrònics, entre altres. I entre altres punts, també la sessió plenària d'aquest dijous va aprovar de forma provisional la modificació de les normes subsidiàries de planejament que han de permetre cedir al cos d'agents rurals un espai proper al Consell Comarcal de la Noguera per ubicar-hi la seva seu. La CUP i Esquerra es van abstenir en aquest punt, segons la CUP, amb la ubicació de la seu dels agents rurals en aquest indret de l'avinguda Francesc Macià es perdran llocs d'aparcament, mentre que des d'Esquerra van reiterar que el lloc que havien proposat ells quan eren a govern davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra era més interessant, va dir Jordi Ignasi Vidal, i també van lamentar que la tramitació s'hagi retardat més del previst. I parlem ara, no deixem de parlar de la ciutat de Balaguer, concretament de la visita que ahir va fer la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat aquí a la ciutat. Alicia Romero va visitar la capital de la Noguera, on va ser rebuda per la paera en cap Lorena González, juntament amb altres membres del govern municipal i representants de la corporació.
La consellera va mantenir una reunió de treball amb diferents paers i paeres de l'equip de govern que li van traslladar la preocupació per diferents projectes que fa temps que estan pendents. Entre ells, el que fa referència a l'autovia entre Lleida i Balaguer, molt reclamada pel territori. Lorena González va explicar a la consellera que la necessitat que té la capital de Noguera d'estar millor comunicada per tenir les mateixes oportunitats que altres territoris. I en aquest sentit, li va demanar que hi hagi partida en els pressupostos de la Generalitat del 2025 perquè es posi fil a l'agulla i es treballi perquè d'una vegada per totes es faci aquesta autovia.
Evidentment hem parlat del tema de l'autovia, que si us plau es contempli la partida pressupostària per continuar aquesta autovia 2+2, però que només no sigui una partida pressupostària, sinó que darrere hi hagi un mecanisme que funcioni, que tiri i que realment aquests diners s'acabin destinant i que es faci ja d'una vegada per totes el projecte que toqui, evidentment que hagi de ser 2+2, que quan són termes de Barcelona no pateixen tant ni hi ha tants dubtes, per tant el territori necessitem aquesta autovia 2+2, que aquests diners que es posin al pressupost que realment vagin en la línia de desencallar ja aquest tema que fa massa anys que dura.
La Paera en cap va reclamar també finançament a la Generalitat per poder dur a terme polítiques d'habitatge i que Balaguer formi part del pla territorial que impulsarà el govern per augmentar el lloguer assequible arreu del país.
Estem mirant quins són els solars o edificis que podríem posar en aquest llistat que han obert, no?, des del Departament de la Generalitat corresponent per a què, diguem, què és el que tenim a disposició, però sí que hem demanat inversió, no?, i que puguem tenir habitatges o ni que sigui per rehabilitar o ni que sigui per fer inversions perquè ens en fan falta, no? Tenim estructures, ens han dit que també podran entrar estructures de particulars si la finalitat és per habitatges de protecció oficial, és a dir, habitatges socials. Per tant, ara tenim una feina d'anar a parlar amb tots aquests habitatges que veiem que estan buits o que estan tancats, aquests edificis, per veure si els poguéssim incloure o no. Tot això seria de gran ajuda amb polítiques d'habitatge que tant falta ens fa en aquest moment. En aquest sentit, hem demanat que arribin recursos per poder treballar en polítiques d'habitatge, rehabilitar, que puguin fer inversions, perquè nosaltres també sí que és veritat a través del Fons de Cooperació Local que incrementaran també, segons han dit, no?, des del Departament de Presidència, des de la Conselleria de Presidència, que incrementaran aquest Fons de Cooperació Municipal, doncs que també tinguin en compte que a nivell d'habitatge s'ha de fer molta feina i ens fan falta recursos.
Un altre dels temes que es va tractar és el relacionat amb el Col·legi Mont-roig. Lorena González va sol·licitar que des del govern català es tinguin en compte les addendes previstes en l'acord entre la Generalitat i el Departament d'Educació i que se'n contempli ja alguna en els comptes catalans de l'any vinent.
També li hem explicat el tema de l'escola Mont-roig, aquesta escola que tenim en Barracons i que ja fa molts anys que dura i que, si us plau, que no oblidin de posar les addendes pertinents, perquè portem 2.800.000 al pressupost amb aquesta ampliació pel canvi de projecte, per aquest augment de preus del projecte, i que tinguin en compte d'afegir les corresponents addendes al pressupost del 2025, perquè ja se licitaran aquestes obres, començaran a fer-se aquesta escola nova, i el que necessitarem des de l'Ajuntament, que s'ha demanat un crèdit i que això ens està fent una mica de lastre als pressupostos municipals, que puguem anar rebent aquestes aportacions des de la Generalitat, aquestes addendes, aquests diners, per anar amortitzant aquest deute.
Finalment, la Paera en Cap va demanar a la consellera d'Economia que no s'obliden de tirar endavant el projecte de la futura seu provincial del cos d'agents rurals, en el solar que la Paeria serà situat a l'avinguda Francesc Macià. La reunió entre Alicia Romero i l'equip de govern de la Paeria va tenir lloc al despatx d'alcaldia, on la consellera prèviament va signar el llibre d'or de la ciutat.
Passem ara a altres qüestions d'interès i parlem de la plataforma Pobles Vius, perquè tornarà a presentar al·legacions contra la planta de producció de biogàs prevista a la Sentiu de Sió després que aquest dijous hagi sortit a exposició pública l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic Autònom en sòl no urbanitzable per a la seva implantació.
En aquest sentit, han apuntat que, malgrat l'empresa promotora i alguns mitjans ja fa dies que havien anunciat que el projecte es trobava en exposició pública, no ha estat fins aquest dijous que s'ha fet efectiva i a partir d'ara es disposa de 45 dies hàbils per presentar al·legacions fins al gener de l'any 2025. Surinya Olarte, membre de la plataforma, ha confirmat a Ràdio Balaguer la intenció de presentar novament al·legacions al projecte al mateix temps que ha recordat que, en cas que se superi aquesta aprovació inicial, encara faltarà l'aprovació provisional i la definitiva. També diu que a hores d'ara els promotors encara no han presentat cap contracte que acrediti el nombre de ramaders que han confirmat que els portaran purins, ni les xifres ni la garantia que aquests no estiguin duplicats d'altres plantes. Fins que no hi hagi aquesta verificació, des de la plataforma asseguren també desconfiar totalment de les xifres que s'han anat publicant.
Sí, sí, i tant. Nosaltres tornarem a presentar, com ja vam fer l'any passat, estem al mateix punt, o sigui que aquí no ha avançat res, i tornarem a presentar aquestes al·legacions a l'aprovació inicial. Bé, l'aprovació inicial ja està feta, tornarem a presentar les al·legacions al Pla Especial Urbanístic. Recordem que després d'aquesta aprovació inicial encara falta la provisional i falta després la definitiva, o sigui que no hi ha res fet aquí. I bueno, i que nosaltres pues, estem pendents encara de que els promotors presentin els contractes dels grangers que aportaran aquests purins, que no s'han presentat ni les quantitats, no sabem si estan duplicats d'altres granges, si hi ha granges duplicades o no. Per tant, no, fins que no estigui tot presentat i tot bé, nosaltres seguirem endavant perquè no ens refiem de la informació que ens arriba.
Així mateix, des de Pobles Vius han manifestat que, tenint en compte la fase inicial en què es troba el projecte, és totalment impossible que la Sentiu Bioenergy SL pugui obtenir el permís d'obres a principis d'any, tal com ha vingut informant. Al setembre de l'any 2023, la plataforma, en la mateixa fase actual del projecte, va portar a terme una campanya d'al·legacions durant 5 dies, en les quals es van presentar prop de 1.000 al·legacions. Entre els municipis i entitats que van presentar hi havia Bellcaire, Linyola, La Ràpita, Tornabous, Balaguer, Bellmunt, Castellserà, Vallfogona de Balaguer i Montgai, també Assemblea Pagesa de Catalunya i Itzena, i a més diversos ramaders i pagesos afectats.
I en l'àmbit econòmic destaquem ara que les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran tanquen el tercer trimestre amb gairebé el 7% d'atur i 211.000 ocupats. A la demarcació hi ha 2.700 aturats menys que l'any passat i s'han creat 1.300 llocs de treball.
Així doncs, les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran han passat d'una taxa d'atur del 6,72% al segon trimestre del 2024 a una del 6,97% aquest tercer trimestre, segons dades de l'enquesta de població activa EPA, publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. A la demarcació hi ha 15.800 aturats, 2.700 menys que els que hi havia fa un any. Així mateix, el nombre de persones ocupades és de 211.400 i s'han creat 1.300 llocs de treball en comparació amb el tercer trimestre del 2023. Per sectors econòmics, l'agricultura i la indústria són els que hi han patit una caiguda més acusada de persones ocupades en comparació amb el tercer trimestre de l'any passat. Així, en l'agricultura hi havia el 2023 16.700 ocupats i aquest any 13.200. En el sector industrial hi havia l'any passat 38.700 i aquest trimestre s'ha tancat en 34.800. En canvi, la construcció, l'augment passa de 16.600 al 2023 a 1.100 aquest trimestre. Al conjunt de Catalunya, el mercat laboral va sumar nous rècords durant el tercer trimestre de l'any, impulsat per la campanya estival. L'ocupació va arribar amb un nou màxim històric, amb més de 3,86 milions d'empleats. Entre juliol i setembre, en total d'empleats, es va enfilar als 53.500 persones, un 1,41% més que els 3 mesos anteriors. La taxa d'atur al seu torn va baixar fins al 8,83%, mig punt menys que si es compara amb l'últim trimestre, però lleugerament per sobre de la taxa de l'estiu de l'any passat. El total de persones desocupades es va situar en 373.900 persones, 21.400 menys que el trimestre anterior.
I canviem de qüestió, anem ara a qüestions d'àmbit més social. La Paeria de Balaguer ha celebrat aquest dijous a la placeta del carrer Sant Pere la festa final de cloenda del programa d'acció comunitària Balaguer Conviu amb motiu de la finalització de la seva primera edició el proper 31 d'octubre. El projecte neix d'una diagnosi de necessitats sociolaborals, educatives i comunitàries de manera coordinada entre el dispositiu Som Barri de l'àrea d'ocupació de la Paeria i el Pla Educatiu d'Entorn, també amb la participació de l'Escola Àngel Guimerà i del Grup Motor d'Acció Comunitària de Balaguer a partir del treball en xarxa. Des del Balaguer Conviu es promou l'acció comunitària a través de l'organització d'activitats d'interès i de vincle social al centre històric.
L'acte de cloenda, que va estar introduït per les tècniques del programa, la paera d'Educació i Infància, Anna Profitós, i la paera de Joventut i Festes, Sandra Madueño, va comptar amb la participació del Mac Raybax i del grup de música Los Hernández. També es va estrenar l'exposició fotogràfica i audiovisual que s'ha realitzat amb l'estudi fotogràfic Mostassa, en la qual es pot apropar al públic en general al que ha estat el projecte Balaguer Conviu i l'àrea d'ocupació de la paeria de Balaguer. Es va poder gaudir d'aquestes diferents propostes durant tota la tarda i es va comptar amb una participació d'una quarantena de persones, un públic majoritàriament familiar, amb força participació dels veïns i veïnes del centre històric, ja que van ser els protagonistes d'aquest programa d'acció comunitària, amb el que es vol abordar de forma comunitària els reptes socials que hi ha, amb l'objectiu de millorar la qualitat de les persones al barri. Des de la paeria, la paera d'Educació i Infància, Anna Profitós, manifestava la voluntat de seguir apostant des de la paeria per aquest tipus de propostes i agraïa a les persones voluntàries i professionals que s'hagin implicat i hagin participat activament.
És un projecte que va sorgir ja l'any 2023 arran d'una sèrie de necessitats que es van detectar des del programa Projecte als Barris i des del Pla Educatiu d'Entorn, i vam veure que hi havia una sèrie de mancances en l'àmbit sociolaboral, en l'àmbit familiar i de veïnatge i en l'àmbit educatiu. I aleshores es va veure la necessitat de buscar la figura d'una educadora social i de tirar endavant algun projecte per poder crear sinergies i poder minvar totes aquestes necessitats que havíem detectat. Estem molt contents amb els resultats, ara veureu ja en escena tot el que s'ha aconseguit. Tenim una exposició, tenim un MAC, tindrem també una actuació musical i el més important és que hem aconseguit la cohesió social, que era un dels principals objectius. S'han creat sinergies entre els veïns i entre les diferents entitats que han participat. Volem agrair moltíssim la col·laboració del CAP, de la Biblioteca, de l'Escola de Música, del SOAF, de totes les entitats i de moltes persones que han participat en els tallers que hem fet de cuina, de costura, de maquillatge, etc.
Una de les monitores del programa, Gina Claros, explicava que estan molt contents per la participació que hi ha hagut i que la festa de Cloenda és un agraïment als participants d'aquest projecte.
Pel que fa a les activitats que s'han fet durant l'any, estem molt contents amb la participació que hi ha hagut. Hem pogut tirar endavant totes les propostes que havíem fet dels diferents eixos d'actuació. Hem estat treballant per la inclusió del bon veïnatge, hem estat treballant per educació i famílies i l'última proposta ha sigut una mica de tastet d'oficis, que és el que vam fer al principi, que és orientació sociolaboral. I això, estem molt contents amb la participació. Avui estem celebrant l'acte de cloenda del programa d'acció comunitària Valer de Conviu. Estem molt contents de poder estar aquí avui perquè aquest any hem pogut sumar a tota la feina que es fa des de l'àrea d'ocupació i el projecte Treballar als Barris, hem pogut sumar aquest projecte d'acció comunitària, amb el que estem molt contents amb la rebuda que ha tingut el municipi.
El programa Balaguer Conviu ha ofert una programació d'activitats en un espai de transformació i cura social a partir de tres eixos, l'orientació sociolaboral, l'educació i famílies i també d'inclusió i el bon veïnatge. La programació d'activitats grupals i presencials s'ha estructurat en base a tres àmbits amb els que s'ha impulsat la millora de les habilitats personals i professionals de les persones participants. En l'àmbit sociolaboral s'han realitzat tres tastets d'oficis de dues sessions cadascun. El primer, el tastet d'estètica. El segon, el tastet de cuina. I el tercer, el tastet de costura, amb un total d'entre 10 i 12 persones participants en cada sessió. En els altres àmbits d'actuació, en l'àmbit d'actuació i famílies, s'ha ofert una jornada de treball amb famílies, activitats per infants i joves de cara al mes de setembre-octubre de la mà de SOAF del Consell Comarcal de la Noguera. I en l'àmbit d'inclusió i bon veïnatge, les persones participants van poder gaudir de tallers puntuals d'interessos compartits amb alguna proposta més lúdico-festiva. Uns exemples han estat el taller d'iniciació al ioga i tallers de gestió emocional en els dijous d'hàbits saludables durant els mesos d'estiu. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic de Catalunya en el marc del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, el projecte Treball als Barris.
I destaquem tot seguit que Balaguer acollirà aquest dissabte la Fira Matemàtiques al carrer, oberta a tots els públics, el certamen organitzat per tercer cop per la FEMCAT, la Federació d'Entitats d'Ensenyants de Matemàtiques de Catalunya. Es farà a la plaça del Mercadal, on els assistents podran gaudir d'una gran quantitat d'activitats lúdiques que giraran al voltant de les matemàtiques.
Matemàtiques al carrer es farà a la plaça del Mercadal entre les 10 i 2 quarts de 2 i inclourà una vintena de propostes matemàtiques. Reptes, jocs matemàtics, gegants per jugar a terra, construccions, màgia numèrica, mosaics i una ruta de matemàtica, entre altres. Segons Ramon Tejedor, mestre de matemàtiques i un dels organitzadors de la fira, serà una jornada dedicada a tots els públics.
Durant la jornada hi hauran... tenim més d'una vintena d'expositors, gent que vindrà a divulgar les matemàtiques perquè les estem fent manipulatives. La gent, jo crec que les matemàtiques estan allí, però no les veu, són invisibles per ells. Llavors el que farem és, a través de matemàtiques manipulatives, de jocs, d'enigmes, aproparem les matemàtiques dels més infants als més grans. O sigui, és una jornada dedicada a gent de 0 a 99 anys. Val? Llavors, durant tot el matí, la gent vindrà aquí, participarà, i bueno, els donarem una butlleta per registrar la seva participació.
Destaca també que fins al 31 d'octubre els comerços de les quatre associacions s'ompliran de reptes matemàtics. Per participar-hi caldrà resoldre els enigmes que es podran trobar en els comerços adherits i omplir una butlleta amb la resposta. Hi haurà tres itineraris diferents. A més, i per premiar a les ments amb més ganes de resoldre enigmes, es podran resoldre els de tots tres itineraris, un total de 90, segons ha assenyalat també Tejedor.
La segona de les activitats, que es diu Reptes al carrer, que la fem conjuntament amb les associacions de comerciants d'aquí Balaguer, consisteix en fer un itinerari de reptes matemàtics que estan als diferents aparadors de les botigues associades. Llavors, els donem una butlleta de participació i s'ha d'anar, de fet, només s'ha d'anar responent als enigmes, i quan has contestat més de 10, hi haurà bústies repartides per la ciutat i registres també la teva participació. La gràcia és que ho facis amb l'escola o amb la família, i segur que hi ha gent que farà l'itinerari 1, el 2 i el 3, que si feu tots els enigmes són quasi 90 enigmes, o sigui que hi ha estona per fer matemàtiques.
D'altra banda, des d'aquest divendres i fins al 6 de novembre es pot veure al casal La Palla Bacara l'exposició Matemàtiques, que mostra algunes de les connexions entre les matemàtiques i l'art. La Fira Matemàtiques al carrer se celebra aquest any a Balaguer com una proposta per escalfar motors de cara al pròxim Congrés Català d'Educació Matemàtica, que tindrà lloc del 7 al 9 de juliol del 2025 a la ciutat de Lleida.
I parlem ara del càncer. La ciutat de Balaguer mostrarà la solidaritat contra aquesta malaltia un cop més amb la celebració del dinar contra el càncer. Serà aquest diumenge, en aquest cas, al pavelló Molí de l'Esquerra.
El dinar està organitzat per l'Associació contra el Càncer a Balaguer i, en acabar, comptarà amb l'actuació musical solidària de la cantant Júlia Bellera. Josep Maria Pedra, membre de l'associació, explica que aquest és un dinar molt esperat, que es fa cada any i que compta amb la col·laboració de molta gent i moltes empreses de la comarca. En aquest sentit, ha recordat que sortegen obsequis donats per aquestes empreses.
Un dinar, òbviament, per recaptar de fons, un dinar que comptem amb la col·laboració de moltes empreses de Balaguer i de la comarca. És un dinar que ja és una mica referent en funció amb el tema de la recaptació de fons pel càncer, i us voldria dir que, òbviament, amb aquest dinar, a part de que d'alguna manera el món menjar, tenim la representació, o sigui, ens ve a cantar una noia totalment voluntària, la Júlia, i després també farem un sorteig, que és una de les coses que la gent també ho agraeix molt, perquè ja moltes empreses han col·laborat oferint viatges, pernils i d'altres tipus d'obsequis. Esperem que us animeu, que vingueu. És una feina de recaptació per ajudar a les persones que d'alguna manera estan vinculades amb pacients o amb acompanyants, i d'alguna manera des de l'associació ajudem a que això d'alguna forma pugui portar molt més bé. I els més que això, animeu-vos a que vingueu a participar i nosaltres en quedaríssim de poder col·laborar i poder fer-ho.
Per assistir al dinar cal apuntar-se prèviament als telèfons 676 27 70 o bé 619 53 97 48. El tiquet té un preu del donatiu de 40 euros per als adults i 15 per als infants. També hi ha una fila zero per fer el donatiu sense assistir a la jornada. En edicions anteriors es van superar els 200 inscrits. Els fons recaptats serveixen per seguir finançant la investigació d'aquesta malaltia i els possibles tractaments per curar-la, ja que, tot i que hi ha grans avenços, encara es necessiten molts diners per continuar la recerca de tractaments. La recaptació d'aquesta activitat se sumarà als fons recollits al llarg de l'any gràcies a altres propostes. És el cas, per exemple, de la caminada popular que es va realitzar el passat 6 d'octubre i en la que es van recollir 3.700 euros.
I abans de fer el repàs d'actes d'agenda d'aquest cap de setmana a Balaguer i Comarca, també abordar la informació esportiva, recordem tot seguit que un any més, la matinada d'aquest diumenge, haurem d'endarrerir una hora els rellotges. A les 3 de la matinada seran les 2. El canvi d'hora suposa passar de l'horari d'estiu al d'hivern i és una mesura establerta per la Unió Europea que es fa de forma harmonitzada a una vuitantena de països de tot el món. La idea darrere aquest ajustament continua sent optimitzar l'ús de la llum solar i reduir la despesa energètica, encara que alguns estudis recents qüestionen la seva veritable eficàcia.
El canvi d'hora va començar a implementar-se a diversos països a principis del segle XX amb la intenció d'estalviar energia, en aprofitar millor la llum natural i reduir el consum elèctric, especialment en èpoques en què els dies són més curts. Tot i que el temps ha canviat i les formes de consum energètic també, la mesura continua activa. El canvi d'hora es fa de manera coordinada a tota la Unió Europea, encara que hi ha alguns debats sobre la seva possible eliminació. Ara com ara, el canvi d'hora continua vigent, mantenint la tradició d'avançar o endarrerir els rellotges segons l'estació de l'any. La Comissió Europea va anunciar el 2018 la voluntat de suprimir el canvi d'hora a tota la Unió Europea, després de constatar, a través d'una enquesta pública, que els europeus estaven a favor d'un sol horari tot l'any, entre altres raons pels efectes negatius que aquest canvi suposa per a la salut, l'increment d'accidents de trànsit i el poc estalvi energètic que genera avui dia. L'any 2019, el Parlament Europeu va aprovar una moció on s'instava a suprimir el canvi d'hora a partir del març del 2021, data en què tindria lloc l'última modificació d'hora obligatòria per als estats membres que vulguin mantenir l'horari d'estiu. Tot i això, de moment, es continua canviant l'hora dels rellotges. En aquest sentit, un grup d'experts en el marc del Time Use Week va demanar al Consell de la Unió Europea acabar amb el canvi d'hora. Per facilitar la seva posada en marxa, va elaborar un pla de transició per tal d'establir zones horaris naturals de forma permanent a Europa. Proposaven que Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Luxemburg, Holanda, Portugal i Espanya endarrerissin els seus rellotges per últim cop la tardor del 2023. Espanya, de moment, però, segueix en vigor. El BOE publica periòdicament aquest canvi d'ús horari per a tot Espanya, homologat amb els diferents països europeus des de l'any 1980, i Espanya es mantindrà com a mínim fins a l'any 2026. En canvi, un dels països que sí que ho farà serà Ucraïna, que deixarà de canviar l'hora el 2025, per la qual cosa, el proper dissabte, dia 27 d'octubre, els ucraïnesos realitzaran el seu darrer canvi d'hora.
Aquest divendres es farà un taller per aprendre a fer panellets. S'apropa la castanyada i quina millor manera de celebrar-ho que aprenent receptes d'aquests tradicionals dolços. Aquest taller per aprendre a fer panellets anirà a càrrec de les Roquetes. Es farà a 6:45 de la tarda al casal La Palla Bacara. Cal fer inscripció prèvia al preu de 8 euros a balaguer.cat.
L'Àrea de Cultura de la Paeria de Balaguer organitza aquest dissabte, dia 26 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la sala Regareta de la Palla Bacara, el tercer taller per aprendre a ballar la galop. S'espera que en fer el taller en dissabte puguin venir altres persones que no anaven en divendres i donar així l'opció a que tothom hi pugui accedir. La galop és una ballada popular de ball típic de la ciutat, de manera que tothom hi pot participar. Aquesta es ballarà el proper dissabte, dia 9 de novembre, al matí, en el marc de les festes del Sant Crist, i a la tarda, en motiu del seguici festiu. Per tirar endavant aquest acte, amb la màxima participació, cal la complicitat de la ciutadania i per això es convoquen a tothom a participar en aquests tallers per aprendre a ballar la galop. El Teatre Municipal de Balaguer inaugura la temporada de teatre amb l'obra Els Bonaparte, serà aquest proper diumenge. Després d'envair la península Ibèrica i d'estrenar els Borbons, Napoleó Bonaparte asseu en el tron d'Espanya i de les Índies el seu germà Josep. Els dos germans es troben la nit del 5 de novembre en una casa pairal, als afores de Vitòria. Estaven sols, no hi va haver testimonis, però tot fa presagiar que va ser una nit de confessions, gelosies, disputes i malfiances. La representació dels Bonaparte començarà a les 6 de la tarda. El preu de l'entrada és de 25 euros a platea i de 22 euros a l'amfiteatre.
També recordem que es poden visitar els diferents monuments de la ciutat de Balaguer, fer un recorregut per les muralles, el claustre de Sant Domènec, el parc arqueològic del Pla del Matà, el santuari del Sant Crist o el Castell Formós, on a més s'hi pot veure l'audiovisual Sàvies i Guerrers, el segon diumenge de cada mes. També es pot visitar l'església de Santa Maria, on el darrer diumenge de cada mes es fan visites guiades dins el marc de l'activitat Fars de Ponent, i el primer diumenge de cada mes també es fan visites guiades gratuïtes a l'església de les Franqueses.
I una altra activitat turística és la que ens ofereix el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, que organitza l'activitat Iniciació a la Recerca d'Or. Un taller de recerca d'or als safarejos de l'equipament. Al final del taller, els participants poden endur totes les palletes d'or que trobin. Les reserves es poden fer a través de la pàgina web museucn.com, també al correu ordelsegre@balaguer.cat i al telèfon 973 44 86 68.
Arriba al cinema Balaguer la projecció de les pel·lícules Garfield, la pel·lícula i Great Absence, a més de Alas Blanques.
Hola, hijo.
Este es Vic, mi padre.
¿Nunca has saltado de un tren?
Nunca he saltado.
Hemos llegado.
¿Ah, sí? ¿Y cómo va?
Pel que fa a la proposta de Garfield, la pel·lícula ens parla d'aquest gat, un gat casolà, mandrós i sarcàstic que odia els dilluns i adora la lasanya. Es retroba inesperadament amb el seu pare, un gat de carrer, del qual feia molt temps que no en sabia res. Aquesta trobada el durà a abandonar la vida regalada que està acostumat i a viure una aventura salvatge al món exterior, acompanyat del gos Odi, el seu fidel amic.
¿Es por un accidente?
Un incidente.
Señor Yoshi Toyama, ahora tiene 71 años. Profesor universitario jubilado.
Reencontrarme con un padre del que me había alejado, con demencia, que era como otra persona, y su esposa había desaparecido. ¿Me podrías decir dónde está Naomi?
Naomi se suicidó. Cogió unas tijeras y se las clavó en el cuello.
A la proposta Great Absence ens parlen de l'actor Takashi, que ha viscut distanciat del pare, un professor universitari jubilat, des del complicat divorci amb la seva mare ara fa 20 anys. Tot just mantenen el contacte, fins que un dia una trucada de la policia porta Takashi a visitar-lo. En arribar, descobreix que la seva segona dona ha desaparegut.
Cuéntame algo de tu nuevo instituto.
Solo intento integrarme. Ese ha sido mi objetivo desde que dejé mi antiguo colegio.
Julian, tú no dejaste tu antiguo colegio. Te expulsaron por ser cruel con otro chico.
Pel que fa a les blanques, el protagonista lluita per pertànyer a un grup des de que va ser expulsat del seu antic col·legi. Per transformar la seva vida, la seva àvia li revela la seva pròpia història de valentia durant la seva joventut a França, ocupada pels nazis. Un noi el va protegir arriscant la seva pròpia vida. Tots dos trobaran el primer amor en un sorprenent i màgic món de la seva pròpia creació, mentre la mare del noi ho arriscarà tot per mantenir-los fora de perill. Aquestes pel·lícules es poden veure els dies 25 i 26 i la de Ales Blanques també el dilluns dia 27, dia de l'espectador. Trobareu més informació i els horaris, a més de la venda d'entrades, a la web circusa.com.
Iniciem el repàs a comarca parlant que aquest divendres torna a l'Hora del Conte a la Biblioteca Joan Maluquer i Vilador d'Artesa de Segre. En aquesta ocasió, l'encarregada d'explicar les històries serà Alba Alas. L'Hora del Conte és una activitat organitzada amb l'objectiu de promoure i potenciar entre els infants l'hàbit de la lectura i alhora oferir una estona agradable i divertida amb els contes que s'expliquen a cada sessió. Aquesta sessió de contacontes començarà a 6:15 de la tarda. Es farà a l'àrea infantil i amb entrada gratuïta.
Torna el cicle Gaudí de Cinema Català a Bellcaire d'Urgell. Ho fa aquest divendres a les 8 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament, on es podrà veure la pel·lícula Pájaros, de Pau Durà. El preu de l'entrada serà de 4,50 €.
Dissabte té lloc una nova edició de la Ruta del Romànic de la Baronia de Rialb, un recorregut guiat per alguns dels monuments històrics més emblemàtics de la zona. La jornada començarà a 2:15 del matí amb el punt de trobada al monestir de Santa Maria de Gualter, on s'oferirà una introducció al romànic local i als detalls de l'activitat. La ruta, que estarà conduïda per Jordi Vívia, de l'Oficina de Turisme de la Baronia de Rialb, inclou la visita a l'església de Sant Gervés de la Torre, l'àrea del dolmen prehistòric amb la doble cisterna medieval i l'església de Santa Eulàlia de Pomanyons. Posteriorment, es continuarà per la carretera paral·lela al riu Rialb fins a Sant Martí de Terrassola. I la jornada acabarà amb una visita a Sant Sebastià de Cerdanyers. El preu de l'activitat és de 10 euros, amb un límit de 20 persones per grup, i es requereix inscripció prèvia a través del correu turisme@baroniareal.cat.
Dissabte, a les 5 de la tarda, el local social del Gerri es convertirà en l'escenari d'un esdeveniment solidari especial, el concert de la Coral contra el Càncer de Lleida. Serà una actuació musical a taquilla inversa que organitza l'Associació contra el Càncer al Gerri. La intenció és recaptar fons i consciència sobre la lluita contra aquesta malaltia.
La col·legiata de Sant Pere de Pons acollirà aquest dissabte a les 6 de la tarda un dels concerts més esperats de la temporada, Roger Mas i la Cola Sant Jordi, ciutat de Barcelona. En aquest espectacle, que ja ha esgotat totes les entrades, el cantautor solsoní Roger Mas, conegut pel seu estil personal i profund, s'acompanyarà de la Cola Sant Jordi, una de les formacions més destacades del país. La combinació de la veu de Mas amb la sonoritat de la cobla, especialment amb la doble canya i el metall, crea una fusió emotiva i inusual que ha captivat el públic arreu. El concert oferirà un viatge musical a través de cançons en diverses llengües, com italià, francès, serbi, castellà, basc, gallec i català, amb l'afegit d'algunes peces inèdites i noves versions d'obres emblemàtiques de la discografia de Mas.
Vallfogona de Balaguer es prepara per oferir un any més una castanyada ben especial amb la segona edició de les Històries de Por, una activitat que va captivar el públic l'any passat. Organitzada per l'Associació Cultural El Xop, aquesta convida els veïns i visitants a gaudir d'una nit de misteri i històries esgarrifoses, explicades per residents del poble en indrets poc concorreguts i habitualment inaccessibles. Una cita que serà aquest dissabte 26 d'octubre a partir de 6:45 amb el punt de trobada a la placeta de la rectoria. Aquesta activitat està pensada per a totes les edats.
El Festival Itinera de Música als Micropobles torna a fer una nova aturada a la nostra comarca. Serà el diumenge a 6:15 al local social de les Ventoses, que acollirà l'actuació de Carlitos Miñarro i Javier Reyes, que oferiran un concert de violí i guitarra amb una selecció de rumbes creades des de Tàrrega. El Festival Itinera té com a objectiu portar la música en directe als petits pobles, fomentant la cultura i la convivència a través de l'art. L'entrada és gratuïta, una oportunitat excel·lent per gaudir de música de qualitat en petit format.
I el diumenge torna una nova edició del Mercat dels Raconets a Ivars de Noguera. Es tracta de l'onzena edició d'aquesta proposta, que dona l'oportunitat de passejar entre parades de productes de segona mà venudes directament per particulars, que prèviament han reservat el seu espai per fer-ho a l'Ajuntament. També hi haurà venda de castanyes recent cuites de la mà de l'AMPA de l'Escola del Poble.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, ho fem en primer lloc explicant que aquest dissabte es presentarà la nova associació Penjades, una entitat dedicada a la promoció de les teles acrobàtiques a Balaguer. L'acte inaugural consistirà en un taller d'iniciació al vestíbul del pavelló Impaxa, que s'ha habilitat com a espai d'entrenament des de l'àrea d'esports de la Paeria. El taller, dirigit a majors d'edat sense experiència prèvia, permetrà a les participants aprendre les figures bàsiques, moviments essencials i tècniques de força per mantenir-se en suspensió. Durant 3 hores, les assistents rebran instruccions de professionals d'entreteles ponts, que guiaran l'escalfament, la tècnica dels nusos i els moviments d'iniciació. La inscripció és necessària i pot gestionar-se contactant amb l'entitat a través de l'Instagram @penjades, on es recorda també que les places són limitades. L'associació Penjades neix per satisfer l'interès d'usuaris d'altres espais de circ esportiu que buscaven una opció per practicar teles acrobàtiques sense haver de desplaçar-se a altres municipis, com ara Lleida, Tàrrega o Pons. El nou espai a Balaguer permetrà realitzar entrenaments lliures en grup, acollir tallers puntuals i proporcionar també material formatiu a les seves sòcies. Per accedir a les instal·lacions caldrà associar-se a l'entitat i realitzar una matrícula inicial que permetrà optar a diferents modalitats de pagament accessibles a través del formulari d'inscripció present a les xarxes socials de l'associació. Les quotes es destinaran a millorar les instal·lacions i adquirir nou material. L'associació Penjades també té previst organitzar tallers regulars per a adults i infants amb l'objectiu de créixer i, a llarg termini, poder arribar a oferir classes dirigides. Tota la informació actualitzada està disponible a l'Instagram oficial de Penjades Balaguer, que és @penjades. Fem la prèvia esportiva del cap de setmana. Comencem parlant de la sisena jornada aquest cap de setmana a la primera catalana de futbol. El primer equip del Club Futbol Balaguer visitarà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de la Unió Esportiva Parc, al barri de Sant Martí de Barcelona. Es tracta de l'equip cué de la categoria, que encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada de Lliga. El Balaguer hi arriba després de les ensopegades de les últimes jornades de Lliga contra l'Igualada primer i la passada jornada contra el líder, el Júpiter. Pel que fa al juvenil, el grup 3 de la preferent rebrà el municipal de Balaguer el dissabte a les 4 de la tarda al joanenc de Sant Joan de Vilatorrada. Es tracta d'un rival directe que té a només 2 punts a la classificació. I parlem tot seguit de bàsquet perquè arriba la sisena jornada de la competició de bàsquet per als primers equips del Club Bàsquet Balaguer. Aquest cap de setmana l'equip que jugarà com a local serà el masculí, el Teixidor Associats. Rebrà el dissabte a 6:45 de la tarda al bàsquet Manyanet Molins, segon classificat. El primer equip femení, el Q2 Consultors, jugarà també dissabte. Serà a 4:45 de la tarda a la pista de l'agrupació bàsquet Premià de Mar. Un rival directe amb el que les balagrines estan empatades a punts, tot i que les del Maresme tenen un partit pendent de la segona jornada de Lliga. I finalment parlem de futbol sala perquè el Comtat d'Urgell juga aquest dissabte com a local el 1 d'octubre de Balaguer. Ho farà amb el partit corresponent a la quarta jornada de Tercera Nacional. I rebrà a l'Esparreguera, un rival assequible amb el que està empatat a punts, un partit que jugarà 4:45 de la tarda. Mentrestant, a Primera Catalana, el Balaguer Vedruna rebrà diumenge, també el 1 d'octubre, al Fonollosa. I el Comtat B jugarà com a visitant. Serà dissabte a les 6 de la tarda al Fraga.
I acabem l'informatiu d'avui divendres 25 d'octubre fent una mirada a les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que un de cada 3 docents catalans està pensant abandonar la professió. Diu també que les obres del tren disparen les APPs per compartir cotxe de Lleida a Tarragona i també destaca que les persones sense llar també tenen drets. Més de 150 lleidatans van sortir ahir al carrer per reivindicar els drets d'aquest col·lectiu vulnerable. Una de les fotografies de portada precisament està dedicada a aquesta manifestació. Un altre dels titulars d'aquest rotatiu d'avui és que augmenta la compra-venda de pisos a Lleida i la meitat es paguen al Comtat. La Mañana obre destacant que Arrels alerta que en 2 anys ja té un centenar més de gent sense sostre. Diu també que hi ha 3 milions per a la planta de biogàs d'Alcarràs. És un préstec, assenyala, de l'Institut Català de Finances per a la instal·lació que tractarà 70.000 tones anuals de dejeccions. I també destaca avui aquest rotatiu que el restaurant de Bellvís La Boscana rep un Premi Nacional d'Hostaleria. Finalment, repassem la portada del Punt Avui. Aquest divendres titula Mamutus, un museu únic sobre l'evolució humana, situat a la Canonja, exposa les restes de fa 1 milió d'anys descobertes al jaciment de la Boella i s'inaugurarà el proper mes de gener. També destaca que un 36% dels docents es plantegen plegar i que un 45% també considera que la seva salut és precària, segons un estudi de la USTEC. Un altre dels titulars d'aquest rotatiu d'avui és que Errejón plega enmig d'acusacions de comportament masclista. I amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui 25 d'octubre posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.